Era convocada pel president Puigdemont.
Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Dia de loteria avui, 40 milions de la grossa que ha tocat a Madrid han arribat al Raval de Barcelona. Aquesta grossa l'han cantada en el número 66.513, les mateixes nenes que havien cantat aquesta grossa l'any passat. Hi ha hagut també un segon premi, el 4.536, que ha caigut en algunes poblacions de Catalunya, entre elles Sant Boi de Llobregat i Vic. El tercer premi, el 78.748, i els quarts, el 7.211 i el 59.444. Hi ha hagut també 8 cinquens premis en aquesta loteria. Com dèiem, el segon premi ha tocat també a Barcelona i a Salou. Per cert, que la grossa ha caigut en part a la seu del PSOE del carrer Ferraz i també al Partit Comunista, que ha repartit 56 milions d'euros. Tot plegat es podrà trobar demà en la llista oficial que publicaran els diaris de paper i, naturalment, a internet. Avui mateix es pot consultar la sort si sou afortunats o si haureu d'esperar a una altra ocasió. Més enllà de la loteria, més notícies de l'actualitat. Dos joves morts en el tercer accident mortal a Catalunya en 24 hores és tristament notícia. Aquests xicots, un noi de 25 anys i una noia de 16, anaven en una motocicleta que ha xocat contra una furgoneta. Ha estat, com dèiem, un accident que s'ha produït en les últimes hores a la N340, al terme municipal d'Amposta. I encara més notícies de l'actualitat. A aquesta hora us expliquem que demà el president Carles Puigdemont farà la cimera sobre el referèndum. I coincidint amb unes hores abans d'aquesta cimera, el Parlament ha aprovat avui la nova llei antidesnonaments, que esquiva la norma que havia suspès el Tribunal Constitucional. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ara us deixem amb el programa Plusvàlua, programa d'economia.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor, perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La fragilitat és innata en l'ésser humà. Som cridats a ser comunitat perquè res del que és humà no ens és indiferent. Càritas acull i acompanya les persones més fràgils. Aquest Nadal, col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona trucant al 93 112 7010 o accedint a caritasbcn.org.
Gràcies a Càritas, ara no em sento sola.
Fundación Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... Viu el teu Nadal a Ràdio Estel.
El diumenge 25 a les 11 del matí, escolta la missa de Nadal des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A les 5 de la tarda, gaudirem del Pessebre de Pau Casals, una obra única d'un dels catalans més universals i amb lletra de Joan Alavedra. I a les 7 de la tarda, el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, amb algunes de les millors veus de l'escena catalana. El teu dia de Nadal més especial t'espera a Ràdio Estel.
L'amor no reclama mai, sempre dona. L'amor tolera, no s'irrita mai, no es venja mai.
Mahatma Gandhi, polític i pensador. Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Mentre a Europa la població s'envelleix, a Àsia o Àfrica el creixement demogràfic és imparable. La majoria d'aquesta població viurà a les ciutats. Com seran aquestes ciutats? Com podran desenvolupar-se de manera sostenible i, a la vegada, assegurar una vida digna als seus ciutadans? Avui dedicarem el Plusvàlua a parlar sobre les ciutats del futur. Per parlar-ne ja tenim amb nosaltres la senyora Isabel Pagellejà, el senyor Jordi Sala, la doctora Isabel Sierra i el senyor Ramon Vallès. Tant si us ha tocat la loteria com si no. Benvinguts al Plusvàlua, un programa del CES, Centre d'Estudis Econòmics i Socials, sobre actualitat econòmica i social amb clau de valors, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels controls tècnics i qui us parla, Carla Gràcia. Avui, com no podia ser d'una altra manera, sent l'últim dia abans de Nadal, amb música de Nadal.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling, friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Just look at the snow. We're riding in a wonderland of snow.
Amb aquesta cançó de Neil Diamond ens omplim de l'esperit de Nadal a pocs dies perquè encetem aquest dia, aquesta nativitat tan bonica. I així comencem amb l'editorial d'avui. Segons dades de l'informe Perspectives Mundials d'Urbanització de Nacions Unides, el 54% de la població mundial actual resideix a àrees urbanes i es preveu que el 2050 arribarà al 66%. Segons declaracions de John Wilmoth, director de la Divisió de Població del Departament de Temes Econòmics i Socials de l'ONU, el creixement de la població urbana seguirà encoratjat per dos factors: la persistent preferència de la gent per mudar-se d'àrees rurals a àrees urbanes i el creixement de la població previst pels pròxims 35 anys. Aquests dos factors, combinats, afegiran 2.500 milions de persones a la població urbana al 2050. Gairebé un 90% d'aquest increment de població residirà Àsia i Àfrica. Àsia integra en aquests moments el 53% de la població mundial urbana, seguida d'Europa i d'Amèrica Llatina i el Carib. L'informe de Nacions Unides apunta també que s'ha passat de 10 megaciutats de més de 10 milions d'habitants al 1990 a 28 al 2014. Tòquio és la major d'elles amb 38 milions d'habitants. D'altres ciutats d'aquestes magnituds són Delhi, Xangai, Ciutat de Mèxic, Nova York, Mumbai, São Paulo, Los Angeles, Beijing, París, Jakarta o Londres. Aquestes megaciutats acullen un total de 453 milions de persones, un 12% de la població urbana mundial. Però cal considerar, també, que gairebé la meitat dels 3.900 milions de persones que viuen en centres urbans, uns 200 milions de persones, uns 2.000, perdó, milions de persones resideixen en ciutats de menys d'un milió d'habitants. El creixement de la població, que hauran d'integrar aquestes ciutats, tant les petites com les megaciutats, suposarà grans reptes. Caldrà atendre les necessitats dels seus habitants pel que fa a habitatge, a infraestructures i transport, a provisió de serveis bàsics i a salut. En aquest camp caldrà tractar el tema de la contaminació de l'aire, ja que un 80% de les persones que viuen en centres urbans estan exposats a nivells excessius de contaminació. L'ONU atribueix 7 milions de morts a l'any a causa de la contaminació atmosfèrica. La sostenibilitat en el desenvolupament i la gestió dels residus seran altres temes claus a tractar. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Oh yeah. Avui, per parlar al Plusvàlua sobre ciutats del futur, hem convidat a la senyora Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal. Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Jordi Sala, economista i historiador. Bona tarda.
Bona tarda.
A la doctora Isabel Sierra, doctora en Psicologia Social de la Salut i de la Salut, autora del llibre Ciudades para las Personas.
Bona tarda.
I el senyor Ramon Vallès, economista.
Hola, molt bona tarda.
Hem buscat espais i àmbits diferents per parlar una mica d'això, d'aquest creixement de la població, d'aquesta concentració de la població, de la demografia en les ciutats, i, per tant, com seran aquestes ciutats del futur, megaciutats i d'altres que no són tan megaciutats, sinó al contrari, que són de menys d'un milió d'habitants. La primera pregunta ha de ser demogràfica, sens dubte, perquè mentre a Europa la població s'envelleix, a Àsia o Àfrica el creixement de població és imparable i la majoria d'aquesta població, com dèiem, viurà a les ciutats. És sostenible? Caldria algun pla per atomitzar els centres de població o, per contra, és millor i més sostenible la concentració en ciutats?
Jo diria que depèn del model de creixement econòmic que hi ha en cada lloc, no? Per exemple, hi ha ciutats de les que has nomenat que són megaciutats, que algunes són megaciutats, diguem, amb una certa ordenació urbanística, amb uns certs serveis socials. En canvi, les altres són ciutats que estan acollint a població expulsada del camp, expulsada, i aleshores són megaciutats amb barris molt degradats, amb xabolisme, amb tot el que estem veient moltes vegades, no? Aleshores, per això dic, depèn molt del model econòmic de desenvolupament que tingui cada país, i per sort, a casa nostra, el model que tenim és un model no de grans megaciutats, sinó de ciutats mitjanes. Ciutats mitjanes que fan que sigui molt més agradable per a la gent, que sigui molt més agradable viure i que pugui tindre uns certs serveis a l'abast de la pròpia població.
No sé si alguna vegada han viscut vostès en una megaciutat d'aquestes que anomenàvem. Han tingut l'oportunitat de viure-hi, no?
Visitar-les,
si visitar-les, veus, sí. Impressiona d'entrada. Potser ens sentim, com deia el senyor Sala, més còmodes en unes ciutats més petites. Senyora Sierra.
Sí, les ciutats petites o mitjanes, com dèiem, aquí a Catalunya, per exemple, doncs podem parlar d'entre 30.000 i 50.000 habitants, no? Doncs són ciutats que amb les que ens en seguim, hem nascut o no en elles, no? Més identificats amb el seu tarannà, amb la seva cultura, amb els seus carrers i els seus monuments, el patrimoni històric, etc. No? Són més fàcils per bellugar-se, són més fàcils per identificar els espais on ens trobem, més comunicables, també, no? I després el transport també sol ser més, a vegades no tan nombrós com pot passar en una ciutat com a Barcelona, però, bueno, prou eficient, no? Jo penso que el que li diem ciutats a escala humana permeten una vida més còmoda, més racional, més...
I, per tant, què caldria fer amb tanta demografia? Hauríem de dividir aquestes ciutats? Perquè hi ha com una atracció especial, senyora Pallejà.
Dividir la ciutat. De fet, ciutats com Barcelona, que estan dividides pues, per districtes, per barris, barris que tenen una personalitat pròpia, que d'una banda a l'altra de la ciutat doncs veus que són completament diferents, i la veritat que és l'encant que té Barcelona i com altres ciutats també d'Europa. Però sobretot, clar, com que jo visco a Barcelona i sóc una enamorada de Barcelona, crec que tal com està dividida Barcelona, ara ho trobo que està força adequat. I sí, l'únic que hi ha que mirar, per supost, és de poder substituir aquestes mancances, de poder anar creant més infraestructures, però vaja, jo crec que estem en el bon camí.
Clar, Barcelona potser estem en el bon camí. Jo no sé què opinen a Jakarta, senyor Vallès.
Bueno, a Jakarta i amb aquests països i amb els països emergents el que s'estan trobant efectivament és que els hi arriba de cop molta població i bueno, és una part del desenvolupament que fins i tot, a més, se compren molts cotxes tots o una bona part i queden el servei, o sigui, els carrers col·lapsats i problemes de pol·lució com ara recentment, bueno, com aquests dies està sortint que hi ha la Xina. La qüestió és, aquests països són precisament els que necessiten donar una resposta més ràpida al problema.
Mm-hmm. Moltes persones que neixen en entorns més rurals o en ciutats petites es muden a les grans ciutats perquè troben més oportunitats econòmiques. Aquest motiu és històric del segle XIX, no? Seguiran sent així? La digitalització potser del treball potenciarà altres maneres de treballar? O seguirem concentrant-nos a la ciutat i és el treball el motiu principal?
No, històricament la ciutat ha sigut sempre un lloc on hi ha hagut més oportunitats, un lloc on hi ha hagut fins i tot, des de l'edat mitjana fins ara, un espai de llibertat, un espai on la gent s'ha pogut realitzar més, ha sigut més independent, no té tanta pressió social en tots els seus àmbits de la vida quotidiana, i això normalment hi ha més relació i més centres de formació qualificats, amb el qual vol dir que els treballs amb major valor afegit es creen a la ciutat. Ara, la ciutat també crea moltes disfuncions. I actualment, la gent comença a valorar també si li compensa viure a la ciutat o, aprofitant aquestes noves tecnologies, pot buscar espais on la qualitat de vida sigui millor. Això és una tendència que sembla ser que es va visquent, però que realment en aquests moments encara és molt minoritària.
Com ho veuen la resta de la taula, senyor Vallès?
A veure, jo sobre això de que les noves tecnologies i la digitalització potser poden ajudar a decidir amb alguns treballadors a viure lluny de les grans ciutats, sobretot si són treballadors qualificats. El gruix de la migració que hi ha del camp a la ciutat, que efectivament diguéssim que és una continuació de lo que va passar al segle XIX, als països actualment desenvolupats, doncs aquesta població, no, pel tipus de feina que fan, almenys tal com està configurat avui en dia el treball, dubto que es puguin quedar a les zones, que puguin fer la feina que van a fer a les ciutats a zones rurals.
És a dir, la digitalització sí. Encara no permet el treball a distància.
A veure, potser segons per a quins tipus de feina, potser un treball més d'alguns tipus de qualificació se pot fer a la distància o fins i tot, a veure, hi ha molta gent que tenen una professió que, per exemple, un metge, un metge de família, la mateixa especialitat la pots fer a Barcelona o amb un Sabadell o més lluny. Llavors, potser sí que...
A vegades trien marxar de la ciutat.
A veure, és una mica més indiferent triar marxar.
Doctora Sierra.
A veure, hi ha serveis que es poden, i cada vegada més es poden anar prestant de forma digital, i això generarà ocupacions relacionades amb aquests serveis. És a dir, que alguns serveis, fins i tot d'atenció a les persones, que després si de cas en parlarem més, s'estan començant a fer via online, a nivell d'infermeria o a nivell de medicina, fins i tot, no? És veritat que el món del treball s'ha de redefinir d'alguna manera, no només per la concentració, no, dels espais físics i la mobilitat que això significa, sinó també per economia d'esforços i per conciliació de temps laboral i familiar. Per tant, hi ha diverses moviments que sí que fan que potser puguem treballar més per objectius i no tant per temps presencial, i això faciliti una miqueta que les empreses atreveixin a introduir aquests mecanismes.
senyora Pallejà?
Bé, jo, bueno, per la meva experiència, per exemple, aquest estiu que he estat a Alemanya, i comentàvem amb gent d'allà que en aquests darrers anys hi ha hagut un gran transvasament de població de ciutats petites i mitjanes cap a grans ciutats, i que precisament havia pujat molt el preu dels lloguers en aquestes grans ciutats. Per què? Perquè la joventut no es vol quedar en aquestes ciutats petites i mitjanes. Hi ha més oportunitats, i després, que sí, ens basem també en la feina. Sí que és veritat que hi ha feines o empreses també que bueno, es poden traslladar, i la digitalització pues, ajuda a poder viure en aquestes ciutats petites i mitjanes. Però la joventut, clar, no es limita només a treballar. El que és a part de relacions humanes, oci, clar, amb aquestes edats pues, necessiten també una oferta que les petites i mitjanes ciutats no els hi poden donar, i en canvi una gran ciutat sí.
Parlem d'habitatge, perquè la senyora Pallejà ha tocat un tema clau, que és aquest accés a l'habitatge, que a les grans ciutats doncs, sembla que els preus dels habitatges pugin, sempre estan per sobre de les petites o, per suposat, de les àrees més rurals. Una de les assignatures pendents a casa nostra és l'accés a l'habitatge. Els preus dels pisos són alts i el sistema de lloguer és car a casa nostra. Una família destina entre el 40 i el 60% del seu salari a l'habitatge. En aquestes ciutats del futur, com resoldrem el tema de l'habitatge amb més persones i menys espai?
Bé, mira, si agafem el cas del Brasil, per exemple, les típiques xaboles, aquells barris de faveles plens que hi ha, han intentat resoldre-ho d'una manera molt senzilla, que és legalitzant les faveles. Legalitzar les faveles i donant títol de propietat sobre la pròpia favela. Perquè almenys el senyor se senti que té algo de la ciutat. Perquè realment era gent que havia vingut, no tenia absolutament res, havia edificat una mica el que havia passat també a Espanya en els anys 50. Teníem barris a Barcelona que també, déu-n'hi-do, com estaven, no? O la pròpia Diagonal, que hi havia gent que vivia en coves a la Diagonal, encara hi ha fotografies d'aquest tipus, no? Bueno, és intentar, amb aquestes ciutats noves, a intentar això, que la gent se senti identificada i tingui una mica... se senti la ciutat una mica seva, que en aquell moment no se la sent seva. S'ha sentit expulsat d'un lloc, però no se sent identificat al lloc on ha anat a parar. Un altre cas és a casa nostra, no? A casa...
I un altre cas és la dignificació també
cosa,
de la vida.
Una altra cosa
no?
és a casa nostra, que aquí a Espanya sempre ha tingut un tret molt diferencial respecte a la resta de països de la Unió Europea, i és que la resta dels països, sobretot Alemanya, com parlava ara la companya Isabel, hi ha hagut sempre un parc de vivendes públiques molt potent.
I de lloguer, principalment.
Sí, sí, de vivenda pública, de lloguer molt potent. En canvi, aquí sempre s'havia incentivat la compra, no? La compra com a valor propi. Això potser una mica també amb una societat en què la joventut es mou molt més, que hi ha molta més mobilitat, el comprar una vivenda també t'arrela i t'esclavitza alguna cosa, no? No et deixa moure. La gent en aquests moments també, igual que amb el mòbil canvien de cita cada 5 minuts, també això de viure en un lloc fixe no ho té massa clar. No?
Els preus del lloguer són cars, és a dir, no són assequibles per qualsevol jove que s'independitzi. Mm-hmm. Què caldria fer, doctora Sierra? Em fa que sigui amb el cap.
Bé, hi ha una cosa que penso que és veritat, que l'habitatge com a valor social, no? Com a valor de capacitat de tenir diners o de capacitat de tenir una estabilitat, potser està canviant. Ni vivim en els mateixos barris que vivien els nostres pares, ni normalment heretem la casa dels pares. Bé, hi ha una sèrie de moviments en aquest sentit, a banda del que se deia el senyor Sala de nomadisme, no? Però hi ha un altre factor, que és el del cicle de la vida. No sempre es necessita el mateix. En el moment en què un crea una família, per exemple, doncs pot viure en dues habitacions, i a lo millor quan acaba la seva vida també pot viure en dues habitacions, no? O en una. I mentrestant, doncs, necessita espais diferenciats. I potser això no està prou tutelat o analitzat o un cert suport de les administracions públiques amb el que és la planificació dels parcs d'habitatge i sobretot amb l'habitatge de tipus social, no? I en aquest sentit jo crec que hi ha iniciatives de tipus arquitectònic que també tenen aquest objectiu, no?, de poder fer que les vivendes puguin tenir diferents mòduls segons convingui, que les cases grans es puguin fer més petites en un moment donat, que es pugui fer un itinerari de vivenda segons les necessitats que hi ha. I després això que estàvem comentant amb la Isabel també deia a l'espai on es va viure també es té en compte l'entorn. L'entorn vol dir que hi hagi oci, que hi hagi escoles, que hi hagi... I no a tots els moments de la vida es necessita el mateix. Llavors, una miqueta poder tenir en compte aquestes característiques a banda, evidentment, del preu, no?
Que la doctora Sierra apunta un tema, disculpi'm, important, que són els serveis bàsics. Mm-hmm. No ens podem anar a viure a qualsevol lloc, i sobretot quan tenim família, sense pensar doncs, on portarem els nostres fills a l'escola o quin és l'hospital més proper. Un dels motius que donen més persones per mudar-se a les grans ciutats són justament aquests serveis bàsics que ofereixen. Tot i així, en els últims anys, els serveis bàsics, com l'accés a la salut o l'educació, s'han vist col·lapsats per les retallades socials i per la crisi. Com hauran de ser aquests serveis bàsics a les ciutats del futur? Perquè a vegades, i això els hi parlo per experiència, els pobles petits a vegades tenim atenció de serveis bàsics més bons que les ciutats grans. Mm-hmm. Senyor Vallès.
Bueno, a veure, les ciutats grans, lo que sí que tenen i hauran de tenir és, diguéssim, les especialitats que per a temes que calgui una massa crítica de població per a donar-los de forma eficient i lògica. Realment, doncs, el fet d'estar en una ciutat gran, pues sí que pot donar més anonimat i que et coneguin menys, però jo penso que s'hauria d'anar a ràtios de quants metges atén una persona aquí en una ciutat com Barcelona i quan atén en un altre nucli. Tenint en compte la dispersió de la població, doncs s'ha de fer un balanceig tenint en compte tots aquests temes. I després...
És a dir, que les ciutats haurien de tenir més recursos dels que tenen.
A veure, no ho sé perquè no tinc els ràtios ponderats de en relació a les necessitats de la població. Això per un costat i després el que és les especialitats lògicament han d'estar en nuclis més concentrats i llavors el que sí que és necessari és que l'accés a la ciutat, a les grans ciutats, des de nuclis més llunyans, doncs sigui lo més àgil i amb uns transports públics de qualitat i freqüents i que no se trobin ni talls de via i llavors així fins i tot se podrà facilitar des del punt de vista de lloguer, des del punt de vista de qualitat de vida, doncs que
ampliar una mica les ciutats.
Sí, que sigui que les avantatges de la gran ciutat doncs quedin més distribuïdes.
Senyora Pallejà.
Bueno, jo la meva opinió potser és una miqueta més dràstica, en el sentit que crec que retallades en educació i en sanitat realment són els aspectes que no s'haurien de retallar. Jo crec que les administracions haurien de fer un pensament de racionalitzar les despeses que jo crec que són capaces de fer. És a dir, que evidentment, puc parlar de Barcelona, una ciutat com Barcelona, que dintre del que cap pues, l'atenció primària funciona, però, evidentment, pel nombre d'habitants que té, no cobreix totes les necessitats, cosa que no passa pues, en petites i mitjanes ciutats, que per la ràtio d'habitant pues, tenen uns serveis, almenys, atenció primària. Ja és diferent quan ja parles d'especialització d'hospitals grans. Aleshores, en aquest cas, sí que Barcelona pues, clar, té una sèrie d'hospitals grans, públics, que tenen una sèrie d'especialitats, que precisament estan dotats pues, d'una maquinària per una sèrie de tractaments, que segurament els hospitals petits, que estan pues, en zones de petites o mitjanes poblacions, no tenen. Aleshores, en el cas del que són petites i mitjanes poblacions, que em sembla que ho havíem comentat en una de les jornades que va fer també la senyora Isabel, es parlava de que entre petites i mitjanes ciutats s'hauria de fer una política d'ajuntar serveis. O sigui, en unes àrees, per exemple, crear hospitals amb, ja ben dotats, que abarquessin una àrea determinada que hi haguessin petites i mitjanes poblacions. Jo crec que amb això una part també es podria descongestionar una mica el que és la sanitat de grans hospitals a la zona de Barcelona.
Seria una opció, sens dubte, per aquest tema, com també per el que apuntava l'accés a les ciutats al senyor Vallès. Les infraestructures i el transport són claus, perquè si cal portar d'urgències a un nen petit a les 7 del matí, justament, no?, i s'ha d'anar cap a una altra ciutat, doncs això suposa que les infraestructures i el transport ha de ser l'adequat i ràpid i fàcil, senyor Sala.
No, jo només volia fer una matització, i és que crec que hem de destriar el que són retallades i el que és racionalització. Hi ha molta racionalització, hi ha coses que són racionalització de la despesa, que crec que calia fer-ho i es havia de fer, igual que crec que s'hauria d'incidir més en el que és la cultura de la pròpia població. Hi ha metges que et diuen, escolta, jo si no recepto 5 pastilles amb una senyora no em torna perquè diu que sou mal metge. Igualment, les farmacèutiques que fan, venen, has de comprar 20 pastilles de cop en comptes de comprar 9 o dues, com fan a Amèrica, que fas estrictament el que es necessita. Això per una banda. Jo crec que el sistema sanitari català, en general, és força correcte. Una altra cosa seria els casos de... amb una població envellida com tenim, el tema de la dependència de la gent gran i de la gent amb discapacitats. Això és un altre tema que crec que aquí sí que s'hauria de treballar molt més en el cas de les ciutats, que és el nostre hàndicap, no? La gent gran, que cada vegada és més gran, que cada vegada està més sola, que cada vegada està en unes vivendes que potser no reunen condicions, etc, etc. És un altre tema.
Doncs parlant d'aquest tema, i tant, introduïm-lo, perquè el tema de la... del veïnatge en una ciutat també, perquè també la cuida dels més grans també forma part d'aquest veïnatge, doncs no és el mateix en una ciutat com Barcelona que en un poble o en una ciutat més petita on què fa la Maria, l'ha vist aquest matí o no, no? Què en pensen? Doctora Sierra també
sí.
Diu que sí.
A veure, fins i tot amb el tema de la cura de salut, no? Ja no dic sanitària, que ara estem anant una mica en l'àmbit sanitari, per reprendre el que es parlava, a facilitar l'accés a la salut. És a dir, no tant en el metge o l'infermera o la metge o l'enfermer, vale? Sinó el que és el coneixement de la salut. I a veure, ens està treballant molt amb medicina online, és a dir, de que pugui arribar tota persona que tingui una connexió a internet, consells de salut, consultes mèdiques...
Fiables, perquè a internet un es pot trobar qualsevol cosa.
Consells que venen del propi departament.
Exacte.
Vull dir que s'està treballant amb diferents col·lectius, amb gent gran, amb persones joves, etc. Clar, altra cosa és que es vulgui fer servir o vulguis anar a mirar-te qualsevol altra cosa que no es té cap legitimitat, no? I amb això també hi ha un perill, de que la gent està sobreinformada i a vegades mal informada, i van al metge a que els hi digui allò que han vist a internet si és veritat o no que els hi està passant. Per tant, hi ha sobre excessiva informació i no sempre... Llavors, el que interessa molt és tenir un flux d'informació que sigui verídic, real i que estigui sostingut pels professionals, i també que permeti una relació directa amb el malalt, del seu propi metge. És a dir, que per llocs que estan ubicats lluny de la consulta o per persones que no els hi va bé sortir de casa perquè no es troben del tot bé, o per no ocupar una visita amb un dubte que no cal ocupar aquesta visita, doncs s'està treballant molt de forma online. Les preses de pressió, etcètera, una sèrie de mesures que van en aquest sentit.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és.
Sí.
Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Som al Plusvàlua del CES, aquí a Ràdio Estel, parlant avui sobre les ciutats del futur, perquè és un tema que ens preocupa, perquè cada vegada som més en el món i cada vegada vivim més a les ciutats. Les ciutats són més grans, més difícils de gestionar a vegades i més concentrades. Estem aquí parlant amb la nostra taula rodona d'avui, que hem convocat especialment amb la senyora Isabel Pallejà, agent comercial, consellera municipal, el senyor Jordi Sala, economista, historiador, la doctora Isabel Sierra, doctora en psicologia social i de la salut, autora del llibre Ciudades para las personas, i el senyor Ramon Vallès, economista. Anàvem cada vegada més cap a una clau, que és la part humana on queda, en les ciutats. Què els hi sembla?
Què tal la dimensió més social i més comunitària, també en l'atenció a les pròpies persones, no només les que tenen necessitats de salut o de cura, sinó també aquella dimensió educativa que sempre havíem tingut o sempre havíem desenvolupat quan fem vida al carrer. I darrerament, doncs, no en fem tanta, de vida al carrer. I una de les tendències ara, en aquest sentit de tornar a viure a ciutats, molta gent jove, a ciutats més mitjanes, serà pel preu de la vivenda, o serà per altres raons, o per les escoles que hi ha, per altre tipus de serveis, també d'espais verds, etc. També hi ha aquesta tendència a marxar fora i, en aquest sentit, a trobar espais de convivència vinculats amb els nanos de la mateixa edat o que puguin crear comunitat, per dir-ho així, no?
Per tant, ens interessarien unes ciutats del futur més verdes, amb aquests espais de trobada? Com ho veu, senyora Pallejà?
Home, evidentment que sí, que l'ecologia i el que significa l'ecosistema que es pot crear a dintre d'una ciutat té que ser bastant prioritari, no?, avui en dia. Per exemple, l'altre dia comentàvem que l'Eixample, que és el districte més gran de Barcelona, és el que menys zona verda que té per habitant. És
totalment ínfima. Tot el contrari del que s'havia planificat en l'inici.
Exacte, tot el contrari del que s'havia planificat. Ara correspon, doncs, als urbanistes poder subsanar una mica tot allò que s'ha perdut durant tants anys, no? I sí, i també reprenent una mica el que...
Cal ser creatiu, una mica.
Sí, que requereix molt ser molt creatiu, perquè realment l'espai que hi ha és el que és molt limitat. I sí, es requereix ser creatiu. S'estan recuperant interiors d'illa, que és un dels espais que originalment amb el Pla Cerdà tenia que estar destinat a zona verda, i bé, dels poques zones verdes consolidades que hi ha a la ciutat, pues, intentar conservar-les, ampliar-les. Ara, per exemple, s'està arreglant el que és la banda de Glòries, que jo, per mi, pel meu opinió personal, veig molt de ciment. Jo crec que potser s'hauria de racionalitzar una mica i crear, pues, també una bona zona verda que també fa falta, no? I, efectivament, i crear aquests llocs més acollidors perquè la gent també es relacioni una miqueta més, perquè la part humana manca.
Ens podem imaginar, per tant, ciutats més properes a on sigui còmode i, podríem dir, alegre, fins i tot, viure-hi, o amb aquests 2.500 milions de persones més que tindrem el 2050 al món, és quasi impensable.
No, jo el que crec és que la ciutat també és un ésser viu que va canviant i també veurem com la ciutat va evolucionant. En aquests moments hi ha moltes ciutats dins de la pròpia ciutat, no? La presentadora deia, quan parlem de bosses de pobresa, difícilment sabem quant de gent pobra hi ha a Barcelona. Sabem que el Banc dels Aliments reparteix molts aliments a Barcelona. En canvi, els pobles, tothom sap qui passa i qui no passa penúries, i entre ells s'ho arreglen. I realment, estadísticament, ja no surt perquè no surt el que hauria de sortir per això, no? Ara, jo crec que les ciutats poc a poc van cap aquí, a demanar més connexió. Això de que no coneixis qui hi ha el veí de sobre i el de sota, pues, no funciona. I d'alguna manera, també una de les coses que crec que acabarà passant, l'altre dia llegia uns urbanistes que ho deien, diu, nosaltres no ens imaginem com podíem viure aquella gent abans amb les clavegueres a l'aire obert, no? Diu, d'aquí uns anys no s'imaginaran com podíem viure nosaltres amb tants fums pel carrer. No? Pues tot això també és una cosa que va evolucionant i s'està veient, no? Que la pròpia indústria està ja apostant pel cotxe elèctric o per canvis de sistemes de transport, de canvis de mobilitat, de fer les ciutats que cada barri ja tingui la seva pròpia vida, tingui una mica, siguin barris amb, que tinguin tots els serveis propers, etc etc. I una mica cap aquí es va a les ciutats consolidades. Ara, les noves de llau, això tardarà bastant més a fer-se, no?
A veure, jo penso que aquí hi ha una part que és que pot fer, que es pot fer des de les administracions, és facilitar les infraestructures, pel que fa al tema del cotxe elèctric, doncs no només les facilitats a la ciutat de punts de recàrrega, sinó sobretot que se procuri que quan tu agafis el cotxe i te'n vagis de viatge, doncs que puguis recarregar-lo, que hi hagi punts de recàrrega per tot el territori, de manera que no hagis de tenir un cotxe elèctric per la ciutat i un altre cotxe de gasolina per fora. Iniciatives en aquest sentit, doncs les administracions públiques doncs poden fer, han de fer molta cosa, les noves tecnologies doncs també poden donar idees, poden donar informació online de per quina part de la ciutat hi ha més problemes. Ara, per un altre costat, hi ha tota la part del teixit associatiu, que jo penso que en una ciutat doncs la pot dignificar molt. De fet, hi ha barris de Barcelona que tenen històricament més teixit associatiu que uns altres.
Caldria potenciar-ho, vol dir?
A veure, jo crec que posar facilitats, però que la iniciativa ve de la gent, vull dir, les administracions hi posen totes les facilitats, però la gent doncs també ens hem de donar compte pues, que potser tenim una necessitat i potser en un sentit ampliar les necessitats de necessitats culturals que les podem atendre, val la pena agrupar-se per atendre-les. I fins i tot en aquest sentit una gran ciutat lo que facilita és preferències culturals més minoritàries, doncs els hi pot donar cabuda que amb una localitat petita no tenen massa crítica de gent.
Per tancar una mica el tema, volia dir alguna cosa, volia afegir, doctora Serra?
Sí, no, se m'acut ara una experiències que n'hi ha i que, bueno, que tenen una certa rellevància per comentar-les, tant a Ciutat de Barcelona com d'altres, com són el Banc de Temps, per exemple. No? És una col·laboració entre persones que una tenen unes habilitats i una altra té unes altres, no hi ha intercanvi de diners, sinó que s'intercanvia temps d'ajuda. Un pot fer suport escolar als fills d'un altre, mentre a mi em venen a arreglar la rentadora, per dir-ho així, no? Això són iniciatives com el tema de que s'està reflotant lo de les segones mans i el reciclatge, no? Que també dona espai una mica per l'intercanvi, igual que la connexió amb la terra o amb els horts urbans, en el sentit de poder fer una feina productiva de primària, també relacionada amb comerç de proximitat i que puguin, a lo millor, ajudar persones soles que viuen a casa a poder portar el menjar a casa, etc. Vull dir que són iniciatives petites, però que van
que ajuden.
Sí, jo només volia afegir també el que ha dit la Isabel, que el que comentava abans de la solitud de les persones grans, de tantes persones grans que viuen soles, que també el que comentava el Ramon, que el tema de l'associacionisme, el voluntariat, és importantíssim avui en dia, perquè poder, que substitueix una mica les mancances que tenim això a nivell d'administracions. I es fan una gran feina.
Doncs haurem de tancar una mica el tema de les ciutats del futur, tot i que el Plusvalua en seguirem parlant, perquè és un tema clau de reestructuració del món a anys vista. Una pregunta indiscreta. Són de ciutat, vostès?
50%.
50% del temps o 50% de la vida?
Dels orígens.
Dels orígens. Senyora sí. Pallejà.
Sou urbanita, sí.
Ja ho ha anunciat totalment.
Sí, jo també.
Jo sóc urbanita, també, de ciutat més petita, com Lleida, i de ciutat més gran, com Barcelona. Les dues m'agraden molt.
I no han notat la diferència?
Bueno, sí, hi ha diferències, però la qüestió és...
Encara estem parlant de tamanys una mica, doncs, gestionables. No és Los Ángeles, no?
Sí, bueno, sí, Lleida no és Los Ángeles.
I Barcelona sí. Tampoc.
Sí, les dues ciutats te poden oferir unes avantatges i una te pot oferir més proximitat i una amplitud de serveis també gran, però l'altra pues dona més cosmopolitisme, sí.
Doncs seguirem parlant a l'Àgora d'aquí un segon sobre tota l'actualitat econòmica del Plusvàlua.
L'Àgora, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
Perquè arribi el Nadal, som aquí al Plusvàlua, parlant sobre economia i valors, sobretot valors. El Plusvàlua del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que cada dijous us porta tota l'actualitat econòmica i social amb clau de valors. I avui hem parlat sobre les ciutats del futur, com s'haurien d'organitzar per absorbir aquest creixement de la població que hi haurà, que ja està havent, encara que aquí ens ho sembli poc, perquè estem en una zona del món on aquest creixement és molt inferior, però cal pensar-hi. Després d'aquesta tertúlia, ara obrim les portes al debat sobre l'actualitat. Amb nosaltres, Isabel Pallejà, agent comercial i consellera municipal, senyor Jordi Sal, economista i historiador, doctora Isabel Sierra, en psicologia social i de la salut, autora del llibre Ciudades para las Personas, i el senyor Ramon Vallès, economista. No sé si els hi han tocat la loteria. Els hi ha tocat la loteria?
No.
No? Si no, no hi serien aquí.
Objecte de consciència de la Loteria Nacional.
Per què? Perquè creu que no tocarà o perquè no hi juga normalment o perquè és nacional?
He comprat alguna de la grossa.
D'acord, ho deixem així com a resposta. Els bancs espanyols hauran de tornar 5.000 milions d'euros per les clàusules terra. El Tribunal de Justícia Europeu obliga les entitats a tornar tots els diners cobrats per les clàusules terra, no només els determinats des del 2013, que era el que va puntualitzar el Tribunal Suprem aquí a Espanya. Com han rebut aquesta notícia?
Pues que la justícia és lenta, però funciona, no? I que Espanya té una gran sort d'estar a la Unió Europea. Gràcies a que estem a la Unió Europea es pot aplicar el dret comunitari, que a vegades pues, és molt més rigorós que el propi interpretació espanyol. Si, no sé si recordareu la sentència que va fer Espanya, el Tribunal Espanyol reconeixia que, de fet, estava mal feta totes les clàusules terra, però per les possibles implicacions econòmiques que podia tindre de cara a la banca, només reconeixia que s'hagués de tornar des del moment de la sentència. Aleshores, el que s'ha fet ara és recórrer...
Que no té molt sentit.
Si una cosa és legal o és il·legal, vull dir, s'està embarassat o no se n'està, no? Pues això, no? Diu, si és il·legal, i efectivament és el que ha reconegut el Tribunal Europeu, que si era de cal, s'havia de tornar des del moment en què es va signar el contracte, entenent que hi havia un abús en quant a de clàusules, no? Un abús en el redactat contractual.
un guany de la comunitat, del que deien de l'associacionisme, perquè això s'ha guanyat des de doncs, aquest conjunt de ciutadans que s'han unit per lluitar per una justícia conjunta. Senyora doctora Serra.
Exacte, és un guany dels mecanismes que funcionen, o veiem que funcionen, tard o no, de drets dels consumidors, perquè no deixa de ser un dret... La contractació, diguéssim, que es va fer en el seu moment, que estava en unes condicions abusives, sinó també sobre allò que es contractava, que és sobre un habitatge que teòricament és un bé, diguéssim, de primer ordre, o sigui, independentment del nivell que tingui o de la categoria que tingui aquest habitatge, no? En aquest sentit, jo crec que bueno, és una esperança també per la gent que imposa o que el crit en el cel, per dir-ho així, per quan hi ha abusos d'aquest nivell, perquè aquí a Espanya, com a mínim, no estàvem molt acostumats a reclamar segons quines coses, pensant que no arribaríem mai a bon port, i d'aquesta manera doncs, es garanteix que els drets dels consumidors, com a mínim, estan recollits.
Sembla que el Tribunal de Justícia Europeu pensi més en el dret ciutadà, del ciutadà individual. En molts casos, en moltes sentències, ha estat així. Senyora Pallejà, què n'opina?
Bé, jo crec que el que comentàvem aquí és la seva funció, també de mirar pues, pel ciutadà. Si pertanyem a una comunitat com és la Comunitat Europea, sí que, evidentment, en grans acords a nivell general o de països és important i s'han de fer polítiques comunes, però realment el fons de tot això té que ser la persona, com sempre. I, per tant, la persona, en aquest cas com a persona consumidora, també té uns drets que aquesta comunitat ha de defensar. El que comentàvem també abans de les associacions de consumidors, em sembla que si no m'equivoco, ha sigut ADICAE la que ha aconseguit precisament que es tinguin en compte aquesta anomalia, no?, que va haver-hi amb la clàusula de terra. I, a més, jo sóc una defensora de les associacions de consumidors. Crec que a casa nostra no tenim aquesta cultura d'estar associats i en altres països d'Europa tenen molta més tradició d'associacionisme en qüestions de consum i aconsegueixen moltes coses.
Jo crec que aquí... als Estats Units. Ja no diguem els Estats Units.
Exacte. Jo estic parlant només a nivell europeu. Als Estats Units ja són, jo crec que, lobbies d'influència amb consum, no?
Senyor Vallès.
Jo crec que a nivell de consum, en molts àmbits, però amb el financer és un dels principals, el que hauríem d'anar és cap a una cultura de que el consumidor, quan se li vengui un producte financer, doncs se l'informi degudament, que se'l faci conscient de lo que està contractant i amb els diferents escenaris econòmics com poden impactar amb lo que hauria de pagar o amb un producte financer que d'estalvi doncs que podria obtenir i sobretot que hi hagi doncs la capacitat d'escollir doncs a veure, un determinat producte pot tenir un mínim a pagar i un màxim també, doncs que segons, vull dir, se pot donar alguna opció de que la contrapartida del sòl sigui un sostre, amb algú li podria anar bé. La qüestió
és que n'hi havia. El problema és que el sostre potser era un 25% i el terra era...
Clar, llavors, la qüestió és que se sigui conscient, que s'ofereixi doncs, diferents alternatives de que... Doncs, a veure, no amagar coses, sinó dir, mira, hi ha aquesta opció de que el mínim és això o el màxim és això altre. O, alternativament, jo crec que anirem més cap a combinar tipus fixes i variables, que amb la qual cosa ni te perjudica molt la pujada ni te, ni té benefici estant d'una baixada.
Jo recordo un capítol... Digue'm.
No, no, si em permets, és que a mi m'agradaria també marcar una mica quan va passar tot això. Va passar la clàusula sol, preferents, deuda subordinada, en un moment que aquest país era una mica un festival, en què tothom anava a fer diner ràpid, allò que es comprava pisos sobre planell per tornar a vendre, etc etc. És a dir, que aquí jo crec que les dues parts haurien de reflexionar una mica. Els bancs dient, escolta, jo encara que el Banc d'Espanya digui que màxim d'hipoteca es pot donar 80%, jo li dono 120% i li dono no sé què, i es compra el cotxe i de pas, i anem fent, no? I el consumidor també enlluernat, perquè com que això va pujant i especularem, és igual, que em posin el que vulguin, que sortiré guanyant. Llavors jo crec que aquí també, ja que estem parlant a vegades d'economia i de valors, també hauríem de fer una mica de reflexió, de dir, escolta, en temes de consum, en temes financers, també hi ha d'haver una certa ètica, si no, quan tots juguem amb aquest pati és barat, pues, al final passen aquestes coses, i tothom aquí va de llest i després passen les coses que passen, i normalment el més poderós és el que hi guanya més.
Totalment, totalment. Jo els anava a explicar que recordava un capítol del Simpson en què el protagonista li venen un cotxe i li diuen, però vostè sap que haurà de pagar tants diners? I diu, sí, sí, sí. I diu, però com ho pagaré? Doncs amb tants terminis d'aquí a 2 anys. Ah, uf, falta molt per això, no? Doncs aquesta cultura del falta molt crec que també ha perjudicat i ha faltat aquesta ètica, no? Parlant també d'ètica i de futur, la Seguretat Social agafa 936 milions més del fons de reserva. La nova disposició servirà per pagar l'IRPF de l'extra de les pensions i deixa la Guardiola en 15.195 milions. Sembla que això s'acaba.
No, jo crec que això no s'acaba. És a dir, per sort hi ha massa gent jubilada com perquè es pugui acabar. És a dir, si la gent jubilada també s'organitza i vota en funció d'aquestes coses... Aviam, el sistema de pensions jo crec que s'ha de canviar radicalment. En aquest moment no funciona. Hi va haver un acord en tots els partits polítics, que es deia Pacto de Toledo, però el que passa que en l'última legislatura s'han pres una sèrie de decisions unilaterals que es veuen que no van servir tampoc per frenar. Cada vegada tenim més gent gran i menys gent jove. Cada vegada tenim més gent que cobra i menys que cotitza. Qual vol dir que aquest sistema no funciona. D'alguna manera s'ha de canviar.
Senyora Pallejant, breument, ens queden res, 2 minutets, si volen aportar algun aspecte respecte a aquest tema.
Sí, el sistema és veritat que no funciona, que sembla que té que haver una propera reunió del Pacte de Toledo del mes de març, i que no funciona perquè també el reste del sistema no funciona. Si nosaltres estem fent unes aportacions a la Seguretat Social, a la gent que treballa, en consonància als sous... Aleshores, amb aquests sous que estem pagant avui en dia, que s'estan cobrant molta gent, és impossible poder sostenir aquest sistema.
No sé si volen aportar alguna part, doctora Sierra, molt breu.
Bé, en principi és un fons que no s'havia de tocar, no? És una de les coses que eren sagrades i fins a un temps ho han estat. No sabem què s'està pagant amb aquests fons, no sabem per què es van començar a utilitzar i és molt preocupant. Des del meu punt de vista, que no es pugui garantir una sostenibilitat d'uns ingressos a persones que només tenen això per sobreviure.
A veure, el fet que aquest fons que ja s'estigui consumint i que se pugui arribar a esgotar, això vol dir que s'haurà de canviar el sistema de finançament i potser a partir dels diners que anaven a pressupostos generals hauran d'anar a pagar pensions. Això, d'entrada, segons els ingressos i les despeses que tinguin per altres conceptes, se pot aguantar. Ara que de cara a un futur s'hauria d'estudiar si la gent actualment pot treballar més de 65 anys.
Nosaltres aquí parlant de pensions, de futur, de gestió i administració, de problemes, quan ja arriba Nadal. El Nadal sembla que no n'hi hagin d'haver o que siguin una mica més dolços amb els torrons. Com passaran el Nadal? En família?
Sí, sempre en família. A més, en el meu cas, com que hi ha molta gent que viu fora, doncs és fora de l'estranger, em refereixo. És un moment de trobada i és una mica una disbauxa perquè...
Tornar a casa per Nadal,
som, no? Som molts, sí, allò, cada vell el seu corral, no? Doncs es compleix en aquest cas.
Sí, nosaltres també, amb família, amb amics i, bueno, quedant-se per aquí.
Jo crec que és la festa en família per excel·lència.
En família, clar que sí.
Doncs en família, en amics, aquí, a l'estranger, passin on passin aquest Nadal, que el passin feliç. Des del Plusvàlua els hi desitgem un molt bon Nadal. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as... Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.